Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 14 graus a Barcelona, 5 graus a Girona, 12 graus a Tarragona, 4 graus només a Lleida. A Amposta en tenen 12 i atenció al pont de Suert, 1 grau sota 0. Ara fa més fred que no pas ahir a aquesta hora, a mesura que avanci el dia, però tornarà a fer sol, temperatures suaus, quedaran encara alguns núvols. Ara us ho ampliarem tot plegat. Avui és dimecres, és 27 d'octubre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca, com sempre, amb tres protagonistes. La primera, Laura Borràs, la presidenta del Parlament, ha vist com Esquerra i la CUP rebutgen la modificació de l'article del reglament del Parlament de Catalunya que permetria que seguís sent presidenta si li obren judici per la causa que se li investiga per un possible fraccionament de contractes, de factures. Una nova desavinença que furga en l'esquerda entre socis de govern. La corrupció és matèria sensible per Esquerra i per la CUP, que no volen eliminar un article que ells mateixos van promoure. De fet, van tirar-lo endavant els vots, entre d'altres, de Junts pel Sí, és a dir, de Convergència i d'Esquerra, també dels copaires. Què hi diu Junts? Doncs que això no va amb ells, que ells no són Convergència i que no són hereus ni esclaus de les seves votacions i que ara aquesta proposta de modificació ve per part dels lletrats del Parlament. Un altre mal dia per l'independentisme. Bé, per la seva unitat, no per als partits, esclar. La segona protagonista és Eulàlia Reguant, no perdo el fil d'abans. Els mateixos protagonistes se suposa que han d'aprovar un projecte de pressupostos. Ahir va haver-hi reunió d'urgència, la nit, ara us ho explicarem. Els pressupostos els fa un conseller de Junts, sota la mirada d'un president d'Esquerra, els han d'avalar els copaires, que avisen que les coses no van bé allà. De fons, a l'espera, hi ha el PSC disposat a pactar amb condicions, és clar. A veure si un excés de tacticisme al final esguerra l'estratègia, a no ser que l'estratègia, és clar, ja busqui, de fet, aquest gir de guió inesperat. Veurem. I finalment, la tercera protagonista, Yolanda Díaz, la ministra de Treball, es quedarà amb el comandament de la negociació de la derogació de la reforma laboral. Petita victòria de Podem davant d'un PSOE que inclou sí o sí representants del seu partit, dels seus ministeris en les seves negociacions. Europa ha marcat el camí que facin el que creguin que han de fer amb la reforma, però que inclogui totes les parts, és a dir, també la patronal, la mateixa patronal que va apartar-se de la negociació del salari mínim i que es va trobar de cop que el govern l'aprovava parlant només amb els sindicats. La pau interna entre PSOE i Podem, però, encara no ha arribat. Parlem d'amnistici i de seguir negociant. Va, posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, aquest cop d'ull al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures més baixes que en dies anteriors, fins i tot amb glaçades a les comarques del Pirineu. Les temperatures màximes, però al centre del dia en general, entre els 16 i els 20-21 graus. Les més altes cap a la costa i també punts de l'interior que en aquests moments es lleven amb temperatures per sota dels 5 graus tan sols. Les boires marxaran, s'imposarà el sol i al llarg del dia pot aparèixer algun núvol, però serà molt poc important. Demà el temps canvia una mica, amb més núvols, les temperatures mínimes pujaran, les màximes baixaran i demà a la costa pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers.
Gràcies, Jordi. Sàpiguem també què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe a partir d'aquest moment des del RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora és matí de retencions habituals pel que fa a la corona de Barcelona. Destaquem, per exemple, la D23, amb 5 quilòmetres de retencions de Sant Feliu, també 4 quilòmetres més a l'altura de les Plugues per entrar per la Diagonal, també l'autovia A2 amb 8 quilòmetres de retencions entre Pallejà i Cornellà, o la C32, que porta ja retencions des de Viladecans, tot aquest tram per agafar la ronda de dalt en sentit, en realitat, fins a l'altura de Pedralbes. També, de fet, en sentit Llobregat, hi ha retencions amb aturades habituals, són des de Santa Coloma fins a Horta a la ronda de dalt, també entre els dos i la Marbella a la ronda litoral, i també destaquem la C58 amb 4 o 5 quilòmetres de retencions tant per entrar com per sortir de Barcelona. També destacar la C59, ara porta 2 quilòmetres d'aturades a l'altura de Mollet del Vallès en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 5 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimecres. La grip ja circula per casa nostra. S'ha avançat diverses setmanes i conviu de fet aquests dies amb d'altres virus respiratoris. Europa alerta que pot ser un any complicat pel que fa a la grip, especialment entre la gent gran o vulnerable. Per això els experts fan una crida a vacunar-se. Per cert, des d'avui ja es pot demanar cita online, tant per la vacuna com per visitar-se al CAP i d'altres gestions. Hisenda estudia alternatives perquè els ajuntaments puguin seguir cobrant l'impost de plusvàlua. El TCN ha considerat il·legal la manera de calcular-lo i el deixa sense efecte. Els ajuntaments asseguren que necessiten aquests ingressos per tirar endavant les seves polítiques. Només a Barcelona suposa uns 180 milions d'euros l'any. Ara ho avançàvem, reunió aquesta nit a la Generalitat entre Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. L'objectiu era avançar en la negociació dels pressupostos. La trobada s'ha fet només unes hores després que els cupaires hagin advertit des del Parlament que aquesta negociació, al seu parer, no anava bé. I ni Esquerra ni la CUP han avalat un canvi de reglament al Parlament de Catalunya per blindar l'escó de la presidenta Laura Borràs de Junts per Catalunya si li obren judici oral per suposat fraccionament de factures. Junts, per tant, es queda sol defensant un canvi que han plantejat els lletrats del Parlament. El Barça juga aquesta tarda a partir de les 7 contra el Rayo Vallecano en partit de Lliga. L'Espanyol va empatar ahir a la nit a un gol contra l'Atlètic de Bilbao. Són partits corresponents a l'onzena jornada de Lliga.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el llegiu en la seva versió digital, val la pena aturar-se en algunes informacions com aquestes. La inseguretat i la mobilitat és el que més preocupa als veïns de Barcelona. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. L'enquesta de serveis municipals registra un 9,9% dels enquestats mencionen la circulació com un problema, un percentatge que no era tan alt des de l'any 2010. Pel que fa a la inseguretat, encapçada la llista de problemes amb un percentatge del 14,5%. L'accés a l'habitatge i la neteja també figuren entre els principals inquietuds dels barcelonins. Ho detalla Carlos Márquez Daniel a El Periódico.
I Andalusia i Madrid endureixen els requisits per acollir-se a l'eutanàsia.
Les dues comunitats governades, totes dues pel Partit Popular, obliguen els pacients a ratificar el testament vital on han demanat l'eutanàsia. Aquesta mesura pot causar problemes amb malalts que estiguin incapacitats i no puguin confirmar la seva decisió. Ho explica Eva Saida al País.
L'ONU preveu que l'escalfament global es dispari gairebé 3 graus durant aquest segle.
Això superaria de llarg el límit d'1,5 graus que van fixar els països en l'acord de París. La previsió de l'ONU només es podria evitar si en 8 anys es redueixen les emissions de CO2 a la meitat. Ho escriu Antonio Cerrillo a La Vanguardia.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Des d'avui ja es pot demanar hora online tant per vacunar-se de la grip com per demanar hora al CAP o fer d'altres gestions. Es pot fer a través del web de Salut o també a través de l'aplicació per a mòbils La Meva Salut. De fet, ja hi ha una crida a vacunar-se de la grip que, atenció, s'ha avançat i ja circula. Ho fa des de finals del mes de setembre, que és força setmanes abans del que seria habitual. Així ho ha detectat la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica del Ministeri de Sanitat. També Europa alerta que la temporada de grip pot ser complicada, especialment entre la gent més gran o vulnerable. Ana Closa, bon dia.
Bon dia, sí, l'avís és del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Davant d'aquesta situació es recomana, més que mai, vacunar-se de la grip a totes les persones que es troben en grup de risc, majors de 65 anys, persones amb patologies com ara asma, càncer, cardiopaties i malalties al ronyó o immunosuprimits i les embarassades.
La Comissió de Salut Pública ha aprovat una segona dosi de reforç de Pfizer o de Moderna per a aquelles persones que van ser vacunades amb la vacuna de Janssen. La dosi s'administrarà a partir del dia 15 de novembre, després que aquesta vacuna s'hagi considerat en un estudi la menys eficaç entre les 4 autoritzades a la Unió Europea.
Els experts han conclòs que la protecció de Janssen arriba al 86% en cas de protecció davant de l'hospitalització, mentre que la resta de vacunes superen el 95%. El fàrmac desenvolupat per la multinacional Johnson & Johnson va ser administrat a gairebé 2 milions de persones a tot l'estat espanyol i a 370.000 persones a Catalunya.
I encara en relació amb la Covid, el Departament de Salut desactivarà el proper dia 2 de novembre, això és dimarts de la setmana vinent, l'aplicació de seguiment i vigilància de símptomes Stop Covid-19. L'eina es tanca de manera definitiva després d'un any i mig de funcionament i més d'un 1,5 milió de descàrregues.
La decisió s'ha pres després d'analitzar la situació pandèmica actual i constatar que les necessitats de vigilància i seguiment de símptomes i activació de les emergències ja estan cobertes i consolidades per l'atenció primària i el 061. A diferència de quan va néixer l'aplicació, ara la pandèmia cada vegada està més sota control i l'accés al sistema sanitari s'està estabilitzant.
Hisenda busca alternatives perquè els ajuntaments puguin seguir cobrant l'impost de plusvàlues després que el TC l'hagi tombat. Aquest impost és el que cobren els ajuntaments per la venda o herència d'un habitatge. El Constitucional ha anul·lat la fórmula utilitzada per calcular l'impost de manera que fa inviable la seva aplicació. L'impost és un important font de finançament dels ajuntaments. A Barcelona, per exemple, suposa un ingrés de 180 milions d'euros.
La sentència del TC considera inconstitucionals i nuls els diversos articles de la llei reguladora d'hisendes locals perquè estableix un mètode per calcular la base imposable de l'impost que dona per fet que el valor dels terrenys sempre puja. Segons el tribunal, aquest mètode no té en compte si realment s'ha produït aquest increment de preu. És la tercera vegada des de 2017 que el Constitucional sentencia aspectes en contra d'aquest impost.
La ministra Teresa Rivero ha viatjat a Algèria en un viatge pensat perquè Espanya s'ha de garantir el subministrament de gas de cara a aquest hivern. De manera paral·lela, l'executiu espanyol ha demanat també a la Unió Europea poder fixar el preu de la llum de manera independent a la resta de països. El document arriba després que aquest dimarts una desena de països europeus rebutgessin de ple les propostes que fins ara havia presentat Espanya en aquest sentit.
Ho han demanat en la reunió de ministres d'energia d'aquest dimarts a Luxemburg. Plantegen desvincular-se dels preus del mercat elèctric i que el preu de la llum s'obtingui com una mitjana en referència al cost de les tecnologies netes. A Espanya també ha demanat establir un preu límit per al gas natural i ha insistit en la necessitat d'establir compres centralitzades d'aquest gas. La petició encara no té el suport de cap altre estat.
Ho hem avançat en titular. Junts per Catalunya es queda sol defensant que cal canviar l'article del Parlament que parla sobre corrupció. El partit de Laura Borràs, la presidenta de la institució, s'alinea amb els serveis jurídics de la cambra perquè hi hagi un canvi normatiu i un diputat no hagi de perdre el càrrec mentre és jutjat per un cas de malversació de fons. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Si s'aprovés la modificació, s'obriria la porta que Laura Borràs no hagués d'abandonar la presidència del Parlament quan comencés el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El seu partit, de fet, és l'únic que defensa tirar endavant amb el canvi normatiu. Mònica Sales.
Contempla una causa de suspensió de l'exercici d'un dret fonamental, que és el de participació política, que representa seriosos dubtes de constitucionalitat respecte a la presumpció d'innocència, que saben que també és un dret fonamental.
La resta de partits, inclús els independentistes, no estan d'acord en canviar aquest punt en concret. Marta Vilalta, d'Esquerra, i Eulàlia Reguant, de la CUP.
Reforma del reglament del Parlament de Catalunya, sí, però no compartim la forma i el fons que sembla que s'està posant ara a debat. Les reformes polítiques les han de fer els grups parlamentaris.
El que han fet els lletrats en aquest cas és anar molt més enllà del que els hi correspon. En aquest sentit, per tant, nosaltres defensem que tot l'article 25 i, per tant, l'article 25.4 han de quedar en el reglament tal i com està redactat en l'actualitat.
El nou reglament, però, està lluny d'aprovar-se. Cal, en última instància, tenir el suport de la majoria absoluta dels diputats.
Per cert, que la CUP creu que la negociació per als pressupostos no va bé. El govern es fixava el 9 de novembre com el termini per aprovar-los, però els cupaires alerten que el temps s'acaba i encara no han vist la totalitat dels pressupostos.
Expliquen que a hores d'ara només han vist algunes partides dels comptes i ho consideren totalment insuficient. Sobretot reclamen més inversió en l'atenció primària, una energètica pública i més habitatge protegit, ho diu la diputada Eulàlia Reguant.
Nosaltres, en aquestes darreres setmanes, hem estat fent propostes al govern, propostes per aprofundir en algunes de les polítiques que entenem que són necessàries per donar respostes a les necessitats del país. Però el govern, a aquestes alçades, ni concreta ni respon.
Doncs precisament ahir al vespre el president Pere Aragonès i els consellers Puigneró, Vilagrà i Giró es van reunir amb la CUP a Palau justament per discutir sobre els pressupostos.
Fonts del govern afirmen que la trobada s'emmarca dins la normalitat en un context en què la CUP és soci prioritari per tirar endavant els comptes de l'any vinent.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
El pla de Rodalies 2020-2030 crea 105.000 llocs de treball i aportarà 7.500 milions d'euros a l'economia catalana. Els objectius del pla són reduir el temps de viatge, millorar la puntualitat i el confort, l'accessibilitat, la capacitat de transport i la intermodalitat de la xarxa per crear un sistema de transport atractiu, digital, que posi les persones al centre de totes les actuacions. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, tot el matí amb tu.
Hem arribat al punt d'un quart de nou del matí, aprovat el nou decret llei d'energies renovables que vol garantir més participació del territori a l'hora d'implementar parcs eòlics i també fotovoltaics. Fins ara molts pobles s'havien queixat que no se'ls tenia en compte a l'hora de construir nous projectes.
El govern vol tirar endavant amb la transició energètica, però no ho vol fer sense tenir, en part, la complicitat del territori. Per això, a partir d'ara, caldrà que la meitat dels propietaris dels terrenys on es veu o on es volen ubicar parcs eòlics i fotovoltaics i estiguin d'acord. Ho explica la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà.
Punxem la bombolla especulativa de projectes. Deixem enrere projectes presentats sense cap coneixement dels propietaris dels terrenys ni dels ajuntaments. Els projectes d'energia eòlica o fotovoltaica hauran d'acreditar l'acord del 50% de la superfície ocupada i també la comunicació a l'ajuntament.
El Servei Català de Trànsit explicarà aquest matí els detalls del nou pla de seguretat a la carretera que té per objectiu reduir un 15% les víctimes mortals fins al 2023. El document concreta reduccions de la mortalitat en els col·lectius més vulnerables. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El nou pla concreta en accions el Pla Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, aprovat el gener passat. L'objectiu per al 2030 és reduir el 50% les víctimes mortals i arribar a les 0 víctimes al 2050. El pla es marca el repte de reduir un 12% dels ferits greus, un 18% els infants morts, un 12% les víctimes d'atropellament i un 6% els ciclistes morts i ferits greu. Per això, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha manifestat que cal posar especial atenció en aquests col·lectius.
Grups de risc, aquells en els que hem de parar especial atenció, són els motoristes, entre 15 i 54 anys, els vianants d'edat avançada o de més de 74 anys i les persones joves d'entre 15 i 24 anys que van en cotxe.
El pla s'estructura en 6 eixos estratègics del Pacte Nacional, que es desplega mitjançant 223 accions, com per exemple ampliar l'espai destinat als vianants o establir itineraris segurs per a ciclistes en vies interurbanes.
Gràcies, Sílvia. I després de dies de reunions sense arribar a cap acord, finalment la Moncloa ha acceptat que sigui la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, qui lideri, qui segueixi, liderant, de fet, la reforma laboral. Els socialistes, però, avisen que aquest és un projecte de tot el govern espanyol.
Díaz seguirà liderant les negociacions, però hi participaran d'altres ministres del PSOE per abordar qüestions de la reforma que afectin les seves competències. Després del Consell de Ministres, la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, va insistir en que no hi ha cap problema i que és raonable que sigui el Ministeri de Treball qui coordini les negociacions sobre la reforma laboral. Rodríguez reitera que és tot el govern el que vol apostar per aquesta reforma.
Este gobierno en su conjunto quiere hacer una reforma laboral. El gobierno en su conjunto quiere modernizar las relaciones laborales de nuestro país para adaptarla a todo el proceso de transformación que estamos liderando desde el gobierno de España. Y se trata de un compromiso claro, un compromiso claro que se expresa en primer lugar por el presidente del gobierno en su discurso de investidura. Es un compromiso que se concreta en el acuerdo de coalición y es un compromiso que ratificamos con Europa para llevar a cabo nuestras reformas.
Almenys 10 detinguts en l'operació dels Mossos d'Esquadra contra una xarxa que es dedicava al cultiu i tràfic de marihuana. Entre els detinguts hi ha els 4 agents de la policia local del Llinars, que ja us explicàvem ahir a aquesta hora. Els Mossos creuen que aquests policies es dedicaven a protegir les plantacions i els magatzems dels traficants. L'operació segueix oberta i no es descarten més detencions.
Els Mossos d'Esquadra van començar a investigar el cas a finals del 2019, quan un agent de la policia local va resultar ferit en un tiroteig. Llavors es va dir que la víctima era un confident. La policia catalana ha escorcollat diferents espais, entre els quals hi ha la pròpia comissaria de la policia local de Llinars, i han requisat un miler de plantes de marihuana que creuen que els agents protegien. L'oposició municipal ha demanat que es reuneixin una junta de portaveus extraordinària perquè l'Ajuntament comparteixi tota la informació oficial que tingui. Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Martí Pujol, ha confirmat que s'apartarà del cos els agents investigats.
Des del moment, si és que estan imputats, perquè la presumpció d'innocència sempre és el primer que tenim que posar sobre la taula, si és així, se'ls obrirà un expedient disciplinari, bàsicament, no, en el qual se'ls apartarà de la feina. I el que ens passarà serà que, com podeu comprendre, som 18 o 19, em sembla, en aquest moment, entre 18 i 19 agents, ens quedaríem amb 4 de menys, i per tant el que farem és cobrir aquestes 4 places el més aviat que puguem.
La defensa de Rosa Peral, l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, condemnada, ho recordareu, a 25 anys de presó per la mort de la seva parella, recorrerà la sentència de l'Audiència de Barcelona i ho farà davant del Tribunal Constitucional.
L'advocada de Peral, Olga Arderiu, sosté que no hi ha cap prova de la participació de Rosa Peral en la mort de qui era la seva parella en el moment dels fets. Com ja va al·legar en el recurs inadmès pel Suprem al setembre, Arderiu assegura que se li van negar proves i testimonis clau per la defensa de Peral i que el veredicte va estar mancat de motivació. L'altre condemnat pel mateix cas, i el també agent i amant de la Rosa Peral, Albert López, també va presentar fa uns dies un recurs al Tribunal Constitucional. López va ser condemnat a 20 anys.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'aquest dimecres. Segons l'Ara, el Tribunal Constitucional està tan erosionat que es pot saber des de l'inici quines seran les seves decisions i quin serà el resultat de les seves votacions. En definitiva, un tribunal que es manté en caiguda lliure.
El diari exposa que si hi hagués un veritable debat jurídic, les votacions i les lectures a fer serien sempre diferents. Però no és així. Tant el Partit Popular com el PSOE han caigut en el vell vici del bipartidisme de repartir-se el control de les institucions com si d'un intercanvi de cromos es tractés. Que la jutgessa Concepción Espejel sigui íntima de Dolores de Cospedal i Enrique Arnaldo, que conspirava pel PP, fa repensar si amb aquests es pot ser magistrat del Tribunal Constitucional.
Màrius Carola, a La Vanguardia, escriu que la política catalana no deixa mai de sorprendre i que els dirigents tenen sempre la capacitat de treure conills del barret d'una manera prodigiosa.
Després de les declaracions d'Eulàlia Reguant en una entrevista a La 2, el periodista compara l'oficina de transparència policial que va proposar la Cupaire amb un xiringuito per sancionar els Mossos al marge dels tribunals. La diputada va afegir que els partits independentistes i els comuns avançaven en un gran acord i, segons Carol, això només deu voler ser perquè el govern depèn dels vots de la CUP i no deu saber què dir. Carol va celebrar que Marta Vilalta matisés que aquest disbarat estigués en una comissió d'estudi i afegeix que la maga Reguant ja ha tret un conill del barret, ara només queda que perdi la vareta.
I al punt avui del dia com avui, d'ara fa 4 anys, el Parlament de Catalunya aprovava per majoria absoluta la Constitució de la República Catalana com a estat independent.
El diari escriu que la declaració, el no suposar el reconeixement internacional de Catalunya com a estat independent, ha generat frustració i sensació de fracàs polític, però el diari és optimista i apunta que tard o d'hora s'acabarà trobant el lideratge polític i el suport que necessita per culminar la seva aspiració. En la mateixa línia, Xevi Xirgo apunta que la partida serà llarga, s'haurà de picar molta pedra durant molts anys, però que acabi com acabi, l'independentisme fa la sensació que només sap barallar-se.
I més coses de l'actualitat d'aquest dimecres. Presó provisional per al detingut en relació amb 12 incendis al Parc Natural del Montgrí.
L'home de 54 anys i veí de Torroella hauria cremat branques a punts de difícil accés pels serveis d'emergència aquest estiu. Ara, el jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà, en funcions de guàrdia, ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut en relació amb diversos incendis al Parc Natural del Montgrí. Al detingut no li consten antecedents i la causa està oberta per un delicte continuat d'incendi.
I Ripoll celebrarà aquest cap de setmana llarg la primera edició de l'Esoteric Shopping Night.
Es tracta d'una fira esotèrica organitzada per la Unió de Botiguers amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local de Ripoll. Durant la tarda de dissabte i matinada i al llarg del diumenge, el municipi comptarà amb una quarantena de parades de productes místics, professionals del sector de l'esoterisme i teràpies alternatives. A més, prop de 25 establiments locals obriran portes fins a altes hores de la matinada.
I els hotels d'Andorra preveuen xifres prepandèmia en aquest cap de setmana de Tots Sants.
Així ho ha manifestat el director de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Pujol, que apunta que l'expectativa per Tots Sants és superar l'ocupació del 70,5%, la que tenen prevista fins a dia d'avui amb les reserves d'última hora.
I el brot al centre escolar de la Massana, Andorra, ha fet augmentar les aules que es troben sota vigilància per casos de Covid.
En l'actualització sanitària que ha fet el govern, detallen que són 13 els grups que es troben sota vigilància activa, 2 total i 11 parcials, i 12 més en vigilància passiva.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Bé, anem amb els esports. L'Espanyol empata 1 contra l'Atlètic de Bilbao gràcies a la bona actuació del porter Diego López.
L'Espanyol aconsegueix salvar un punt davant un gran Atlètic de Bilbao. Raúl de Tomàs obria el marcador al minut 35 amb un gol de penal. L'Atlètic va tenir moltes oportunitats, però al descans el marcador quedava a favor dels pericos per la mínima. A la represa, els bascos només els hi va caldre 5 minuts perquè Iñaki Williams empatés el partit després d'un error de l'Aleix Vidal. Una segona part intensa amb moltes oportunitats, sobretot pel conjunt basc, que Diego López, que va fer un partidàs, les va saber aturar. El temps afegit, de Tomàs va ser expulsat per una agressió a Jerry. Amb aquest resultat ja són 4 els partits consecutius de l'Espanyol sense perdre. Així valorava l'empat el protagonista del partit, el porter Diego López.
Bueno, un punto muy sufrido. Yo creo que nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo. Todos sabemos cómo es este equipo con la intensidad que juegan, la calidad que tienen sus jugadores, la velocidad, el juego tan vertical que tienen y al final, pues bueno, lo han demostrado. Hemos tenido que sufrir para conseguir un punto y bueno, yo soy de los que piensa que siempre sumar es positivo, aunque sea en nuestra casa, que siempre queremos sumar a 3-3, pues visto cómo ha ido el partido, creo que es bueno. Seguimos en una buena línea, sumando, sin perder y bueno, a continuar así.
El proper partit de l'Espanyol és diumenge al camp del Getafe. Altres resultats d'aquest dimarts: a la Besu el 0 i Villarreal 3, Cádiz 3.
Avui serà el torn del Barça, que juga al camp del Rayo Vallecano a partir de les 7 de la tarda.
Els blaugranes han de guanyar si volen refer-se de les males sensacions de l'última jornada contra el Madrid i pujar posicions a la classificació, ja que actualment són novens. Koeman insisteix en que la victòria d'aquest partit és una necessitat.
Siendo Barça siempre hay una necesidad de ganar el partido. Además, después de un partido perdido, todavía más. Y sabemos perfectamente que tenemos que hacerlo mañana. Es trabajar mucho, jugar bien, crear oportunidades y ser eficaz. De ganar un partido donde un partido es complicado, pero yo creo que el equipo es capaz de reaccionar bien.
Tot i la mala ratxa del Barça, el tècnic creu que han fet algunes coses bones en els últims partits i confien que, si segueixen en la mateixa línia, tenen oportunitat de guanyar. L'entrenador blaugrana no pot comptar amb Frenkie de Jong, que està lesionat, i encara hi ha dubte d'Ansu Fati. Ha entrat en la convocatòria, però Koeman ha de decidir aquest matí si el fa jugar. El partit a les 7, en directe per Movistar La Liga.
Pel que fa al bàsquet, jornada esplèndida dels equips catalans, en ple de victòries. El Barça va disputar l'Eurolliga, la Penya l'Eurocopa i el Manresa la Champions.
A l'Eurolliga, els blaugranes van guanyar 74-76 a l'últim segon amb una cistella de Mirotic sobre la botzina. Un partit molt lluitat i treballat amb què els de Jessica Vicius van patir de valent. Arribaven al descans per sobre el marcador gràcies a la millora dels blaugranes en la defensa i al control dels rebots durant la segona part. Amb aquesta victòria, el Barça segueix invicta en la competició i ha guanyat tots els partits jugats aquesta temporada. A l'Eurocup, la penya va guanyar a l'Hamburg 73-56 en una victòria ben treballada. Els de Badalona van començar per sota el marcador, però dues esmaixades de Virgander van servir per dominar el partit fins al final. Els de Carles Duran segueixen liderant el grup amb 2 victòries de 2, i el Baxi Manresa també segueix invicte a Europa després de guanyar el tercer partit de la Champions League contra el Pinar turc per 67-72 en un partit molt igualat que es va decidir pels petits detalls.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
Mai música per arribar al punt de 8:45 del matí. El dia com avui de fa 61 anys, el 27 d'octubre del 1960, Benny King, el mític membre de The Drifters, va entrar a l'estudi i va enregistrar 2 cançons per a la història: Spanish Harlem i aquest, Stand By Me. And the land is dark, and the moon
seat. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me.
Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dimecres, és 27 d'octubre, el dia que farem tertúlia amb l'Ivan Guera, l'Enric Sierra i l'Arturo Puente. Serà a partir de les 9 per analitzar tot el que ens porta aquest dia, avui que volem parlar de diverses qüestions, entre elles de la marihuana, de la seva popularització, del seu consum, de la seva baixa percepció del risc i de per què a la política li costa tant de tirar endavant camins per regular-ne el consum, si és que s'ha d'acabar fent. A partir de 9:45 del matí ens acompanyarà en Joan Colom, que és metge i subdirector general de drogodependències del govern de la Generalitat. Això l'endemà d'aquesta gran operació policial encara en marxa amb 10 detinguts que us explicàvem, entre els quals hi ha alguns policies locals de Llinars del Vallès. Abans, però, parlarem també amb Meritxell Ruiz. És exconsellera d'Educació, també és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i denuncia que el departament actual, el que dirigeix Josep González Cambray, deixa fora les escoles concertades. En són unes 600 de les futures taules locals de planificació educativa. Això què implica? Avui en parlarem amb Meritxell Ruiz, també de què en pensa de la possible retirada de les mascaretes al pati de les escoles que aquests dies s'ha posat damunt de la taula. De seguida l'escoltem. Abans, però, avui és dimecres i aquests són els titulars més destacats del dia. La grip ja circula per casa nostra, s'ha avançat diverses setmanes i conviu aquests dies amb d'altres virus respiratoris. Europa alerta que pot ser un any complicat pel que fa a la grip, especialment entre la gent gran o vulnerable. Per això els experts fan una crida a vacunar-se. Des d'avui ja es pot demanar cita online, tant per aquesta vacuna de la grip com per visitar-se al CAP o fer d'altres gestions. Hisenda estudia alternatives perquè els ajuntaments puguin seguir cobrant l'impost de plusvàlua. El TC n'ha considerat il·legal la manera de calcular-lo i el deixa sense efecte. Els ajuntaments asseguren que necessiten aquests ingressos per tirar endavant les seves polítiques. Només a Barcelona suposa uns ingressos de 180 milions d'euros. I reunió aquesta nit a la Generalitat entre Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. L'objectiu era avançar en la negociació dels pressupostos. La trobada s'ha fet només unes hores després que els cupaires hagin advertit des del Parlament que aquesta negociació, al seu parer, no va bé. També ha sigut just després que Esquerra i la CUP no avalessin un canvi de reglament al Parlament de Catalunya per blindar l'escó de la presidenta Laura Borràs, de Junts per Catalunya, si li obren judici oral per suposat fraccionament de factures. Junts es queda, per tant, sol defensant un canvi que han plantejat els lletrats del Parlament. I el Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 7 contra el Rayo Vallecano en partit de Lliga. L'Espanyol ahir va empatar a 1 contra l'Atlètic de Bilbao. Són partits corresponents a l'onzena jornada de Lliga. Per tancar els titulars, el temps i el trànsit. Comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Les temperatures han baixat, fa més fred que ahir a la mateixa hora i també baixaran les temperatures màximes, tot i que al centre del dia, a punts de la costa, del prelitoral i també de l'interior, podem arribar a màximes de fins a 20-21 graus aproximadament, però ara aquest matí força fred perquè està glaçant a bona part de les comarques del Pirineu. Pel que fa a l'estat del cel, tranquil·litat, les boires que hi ha ara mateix a les comarques de l'interior marxaran i s'acabarà imposant el sol amb la presència d'alguns núvols molt poc importants. Demà el temps canvia, augmenta la nuvolositat a la costa, on pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers, i també les temperatures mínimes pujaran. No farà tant de fred demà al matí i les màximes baixaran una mica. De cara al cap de setmana, tot i que queden alguns dies, ens arribaran un parell de fronts, les nits de dissabte a diumenge i també la de divendres a dissabte, que podrien donar ruixats generals a bona part del país, però durant el dia hi hauria més clarianes.
Gràcies, Jordi, per saber com se circula. Tornem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem parlant d'un accident que ha hagut a la C-59, talla un carril a l'altura de Mollet del Vallès i s'han format 2 quilòmetres d'aturades per anar cap als enllaços amb la C-17 i amb la C-33 en sentit est en aquesta via. Pel que fa a les vies habituals, també l'AP-7 amb retencions de 5 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i la C-58 també amb retencions de 7 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Ripollet en sentit Terrassa, amb alguna aturada també fins i tot en el tram de Montcada. Hi ha menys retencions d'entrada al nus de la Trinitat. També les rondes amb molta congestió, amb aturades en sentit Llobregat fins a Horta a la B20, també entre el Besòs i el Poblenou a la ronda litoral, i en sentit Trinitat també hi ha 5 quilòmetres de molta congestió a l'altura de Pedralbes. I pel que fa a la A2 i la B23, amb retencions habituals en sentit Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Mirem també què publica avui la premsa digital. Les biblioteques públiques tenen només un de cada 4 llibres en català.
Així ho reconeix la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en una resposta parlamentària per escrit, basant-se en dades del catàleg de biblioteques públiques Atena, el qual unifica els 429 equipaments del sistema de lectura pública del país des de l'abril d'aquest any, ho apunta Nació Digital.
Igual que ho fan els diaris en paper, els digitals també recullen l'enquesta de serveis municipals 2021 de Barcelona, que exposa, com dèiem, que la seguretat es manté com la principal preocupació dels ciutadans.
El 14,5% dels ciutadans veuen la seguretat com el problema més greu, seguida de l'accés a l'habitatge i l'atur, les condicions de treball. Així, tot el consistori reivindica que la preocupació per la situació laboral no s'ha disparat als nivells del 2008. També creix el nombre de ciutadans que creu que la circulació ha empitjorat.
En parlarem avui en temps de tertúlia. Més coses, l'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia 2 olis d'oliva verge extra per frau en l'etiquetatge.
Un estudi de l'OCU ha analitzat 39 referències d'aquest producte i ha detectat que una vintena eren només d'oli d'oliva verge, però no extra, malgrat estar etiquetades amb aquest fals reclam.
Gràcies, Xavi. Passen 7 minuts del punt de 8:15 del matí, 2 minuts de publicitat, i en tornar a Meritxell Ruiz, l'exconsellera d'Ensenyament, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les escoles concertades de Catalunya denuncien que el Departament d'Educació ha denegat la seva presència a les taules locals de planificació educativa que s'han de crear a escala municipal. La denúncia l'ha feta pública la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Més de 600 centres educatius i les seves associacions de pares i mares, que són centres concertats, han demanat de poder participar d'aquestes taules, però el Departament d'Educació s'hi hauria oposat. En volem parlar amb qui és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i que va ser exconsellera d'Ensenyament, la senyora Meritxell Ruiz. Com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Pol.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. A les escoles concertades veu fer aquesta petició al departament de poder participar en aquestes taules i us han dit que no. Per què?
Mm-hmm. De fet, hem fet dues peticions directament com a patronals, diguem, de les escoles, no? Les cinc que som, directament al departament, però després cada municipi, les escoles de cada municipi ho han demanat als seus ajuntaments. Uh-huh. I ens han dit que no, que aquí no hi podem ser, que som en altres òrgans de participació, però no en aquest, que serà l'òrgan important de decisió de la programació educativa d'un municipi.
Clar. Però com us ho han justificat d'alguna manera, la no presència en aquestes taules, com demanàveu?
Sí, ens han justificat, però no ens serveix gaire o no compartim la justificació. En part ens diuen, no, en aquesta taula doncs hi ha els representants de l'Ajuntament, els representants dels serveis territorials, que ja exerceixen la representació de les dues titularitats. I això no és així. El titular de l'escola pública és el conseller del departament, que ho delega en els directors dels serveis territorials, però clar, només són els titulars de l'escola pública, no són de la concertada. I, per tant, el que no podem entendre que és que la normativa preveu que es puguin participar altres representants, l'únic representant que queda fora són d'altres.
Clar, hi haurà molts ciutadans, pares i mares, no?, que tenen els nens escolaritzats, sí, que quan els diem taula local de planificació educativa, no? Segurament això els queda molt lluny, no? I no acaben d'entendre o de ser conscients que són aquestes taules. Vostè, que està al capdavant d'aquesta fundació, però que havia estat també al capdavant de la conselleria, què s'hi ha de decidir en aquestes taules i per què és important ser-hi?
D'això que dieu, és important explicar-ho. De fet, en aquestes taules el que faran és la proposta al departament de quins grups de P3 i de primer d'ESO s'han d'obrir a les escoles. Això és un canvi respecte als altres anys. Els altres anys era el departament el qui decidia quina oferta feia. Hi ha un nou decret en el que es diu que, malgrat la decisió final, seguirà sent del departament, però que es creen aquestes taules que decidiran quines escoles i quins grups obren grups de P3, no? Places escolars, decidiran les places escolars. I, per tant, entenem que si és una taula on es decideixen les places escolars, no? les places que tindrem pels nens que s'han d'escolaritzar, doncs, home, hi hem de ser, perquè nosaltres som part d'aquest sistema. El que passa que moltes vegades ens sentim exclosos, és a dir, fem un servei d'educació pública, no?, perquè estem escolaritzant alumnat en tot el que és la de P3 fins a batxillerat, però en canvi ens sentim marginats de moltes de les decisions que es prenen. I també dic que això no passa en altres àmbits. És a dir, no estem demanant res diferent del que es fa amb salut, per exemple. Ningú se li planteja que tots els hospitals i centres sanitaris, que n'hi ha molts i caps concertats, no fossin presents en aquesta planificació, en aquesta programació.
Teniu la sensació que no us hi vol, el departament?
Una mica, sí, perquè no se'ns dona cap altra explicació de que no hi podem ser, quan per normativa hi podem ser.
Per què creieu que passa això?
Bueno, durant aquests últims anys hi ha hagut una crítica injusta, molt injusta, envers l'escola concertada, a més amb arguments que són totalment falsos, no? Que si és una escola segregadora, que si no atenem col·lectius no? amb necessitats educatives, cosa que és del tot fals, no? Tenim escoles que fan una gran tasca social en molts barris, atenent a famílies en situacions molt vulnerables, fins i tot, no? amb nanos amb necessitats educatives especials. Bueno, estem en un moment en què sembla que només el sector públic pugui generar valor públic, no? I la iniciativa social queda molt marginada i apartada, i crec que això també s'ha de reconsiderar, perquè Catalunya som un exemple d'iniciativa social, no? Creant valor públic i donant serveis a la societat.
Clar, en aquestes taules locals de planificació, entenc que cada municipi el que fa és fer un plantejament de dir, escolta'm, tindrem tants nens nous, no? en aquests inicis de cicle, no? Per exemple, la P3, que d'alguna manera també marca quina serà l'ocupació de les aules, no? A partir de tot aquell recorregut per als nanos que vagin entrant. Què temeu que pugui passar en aquestes taules, en aquest sentit, diguem-ne, de primar l'ensenyament de les escoles públiques, que no pas en detriment de la concertada? Què temeu que hi pugui passar en aquesta planificació de places?
Tenim un neguit molt gran. Com bé has dit, estem en un moment en què la natalitat ha baixat moltíssim i, per tant, sobraran places. En aquestes taules s'haurà de decidir quines places hi hauran i quines places no sortiran. I el que temem és que, si nosaltres no hi som, el que sigui més fàcil en molts llocs sigui, bueno, doncs que tanqui l'escola concertada. I això crec que no respon a la realitat. Primer, perquè durant l'època de creixement de natalitat només va créixer l'escola pública i l'escola concertada es va mantenir. I el que no seria just ara és que en època de baixada de natalitat, qui hagués de suportar aquesta baixada de natalitat només fos l'escola concertada. Per tant, el nostre neguit és, si no ens volen aquestes taules, que és les que acabaran decidint quantes places deixaran d'existir perquè no hi ha prou nens, doncs la que ens porta a pensar que el rebrà l'escola concertada, i creiem que això no hauria de ser així. Per això volem tenir la nostra veu en aquestes taules. No, al final no serem pas majoritaris, perquè hi haurà molta representació del sector públic i només un representant del sector concertat. Però crec que hi hem de ser, perquè aquest perill hi és, i l'hem vist en els darrers anys.
Ah, és veritat que si el departament us diu en aquestes taules de negociació hi haurà el representant dels serveis territorials d'educació, entenc que el departament us dona per representats a través d'aquesta figura que coordina tots els centres, no? Que hi ha en cada demarcació educativa, i aquí s'inclou, evidentment, com a mínim els pares s'hi troben o ens hi trobem, no? Quan han de fer les inscripcions, que a través dels serveis territorials es gestionen les places de totes les escoles, siguin públiques o concertades, i que, per tant, el departament dona per fet que en aquesta representació vosaltres ja hi sou. Dedueixo que l'explicació anava per aquí, o la justificació que us fa va per aquí.
Clar, però el que et deia és que això no és així. És a dir, el representant de la titularitat dels centres públics sí que és els serveis territorials, perquè té delegada aquesta titularitat. Ah. Però no és el cas dels centres concertats, perquè són centres que doncs són propietat o entitats religioses, congregacions, o cooperatives de pares o cooperatives de mestres. Per tant, no és cert que hi som representats. I són representats uns i els altres no. I en tot cas no de la mateixa manera. Jo sincerament no puc entendre com en un món en què parlem tant de participació se'ns negui la participació en una reunió on s'han de posar sobre la taula la baixada de natalitat que hi ha, les places que s'han d'oferir, i que pugui seure a la taula tothom que estigui oferint places. Sincerament, no hi trobo motiu com per explicar-ho.
Heu demanat alguna reunió? No sé si fins i tot potser vostè, ja que va ser consellera del RAM i està al capdavant ara d'aquesta patronal, ha intentat demanar una reunió amb el conseller per seure i parlar-ne.
Ho hem treballat amb la direcció general que ens pertoca, perquè jo també entenc que el conseller té molta feina, però sí, els hi hem fet arribar al departament...
Home, el conseller pot tenir molta feina, que segur que vostè ho sap molt bé, que el conseller té molta feina, és evident, però, home, potser si 600 escoles de Catalunya demanen una reunió, també hi és aquesta feina, no?, entre les feines del conseller de rebre els representants de 600 escoles de Catalunya.
Entre d'altres, perquè representem el 30% del sistema educatiu, és a dir, no podem planificar les places escolars deixant fora el 30% del sistema. Jo crec que no és just. Ni és just ni és bo, perquè al final, quan hi ha una gent que no està representada, hi ha una veu que es perd. I el que necessitem és la veu de tothom, i això és el que estem demanant. Per tant, ho hem demanat al departament. La setmana passada vam tornar a insistir que es replantegessin aquesta decisió. Això ha vingut més des de serveis territorials que de serveis centrals, però evidentment doncs, nosaltres a nivell de serveis centrals ho hem demanat també, perquè no entenem aquesta negativa, a no ser-hi amb un fet que és només una taula per fer una proposta. És a dir, no et deixa participar en una taula que fa una proposta. Avui en dia participem en tot, no? En l'elaboració dels pressupostos municipals, en milers de coses, però resulta que les escoles que estan garantint l'educació de molts alumnes, del 30% d'alumnes d'aquest país, no poden ser una taula de participació.
Vostè,
això s'ha de replantejar.
Vostè feia servir aquesta paraula d'ens sentim marginats, no?, davant d'aquesta negativa. És una negativa que ha arribat tot just una setmana i mitja, encara no, després de l'anunci que també s'anul·laria el concert per a aquelles escoles que fan educació diferenciada, que s'agreguen per sexe. Aquella decisió ajuda també a aquest sentiment de marginació?
Jo crec que el sector concertat educatiu en aquest país està en un moment d'inflexió, perquè s'ajunta la baixada de natalitat amb l'infrafinançament crònic que portem i la situació econòmica de les famílies. I jo crec que el principal problema del país a nivell educatiu és que estem expulsant les classes mitjanes i les classes baixes de l'escola concertada, perquè si l'administració no paga el que val una plaça, les famílies no poden pagar. Sent aquest el repte més important, no entenc que es prenguin altres decisions, perquè el repte és aquest, que és el que hauríem d'anar a treballar. Això també ho hem posat sobre la taula. És a dir, com que volem ser escoles per a tothom, volem que tothom hi pugui accedir i no hagin de pagar per accedir-hi. Sóc pesada en aquest exemple, que potser algú me l'ha sentit.
Sí, el que passa és que també és vostè també és conscient que quan fa aquesta reflexió, i jo li demanava per la retallada de les escoles que s'agreguen per sexes, és evident que en totes les escoles la realitat familiar la coneix tothom, però la percepció social serà, i vostè ho sap molt bé com a exconsellera, que li puguin dir, home, segurament el problema d'arribar a final de mes no serà el de la majoria de famílies que van a les 11 escoles que estan en qüestió aquest concert, diguem-ne. Més enllà de casos individuals, de cada família, que cada família és un món, però en la generalització segurament aquesta no seria la fotografia, diguem-ne.
Aquest és un debat interessant que crec que no acabaríem avui. Aquestes 11 escoles estan representades per una altra patronal, per tant no estan a la Fundació Cristiana.
Sí.
Totes les nostres escoles són mixtes. Dit això, és un model pedagògic que el pots defensar o no, però si hi ha unes famílies que volen apostar, doncs ja està. Jo crec que no s'hauria d'anar més enllà d'aquí, no? Estan concertades, aquestes famílies se'ls va garantir un concert i crec que se'ls ha de seguir garantint. Però heu tret un tema de dir, que estem dient que les persones amb recursos no tenen dret a una educació gratuïta. Bueno, si és així, fem-ho per tots. Doncs les rendes de partir de momento 50.000 euros, que paguin un 30% de l'escola, vagin a l'escola que vagin, a una escola diferenciada, vagin a una escola concertada, vagin a una escola pública. Però mentre estem parlant això, que tu mateix ho has dit, són 11 escoles de 600 centres que té el sistema concertat i de 3.000 o gairebé 5.000 de tot el sistema educatiu, mentre estem parlant d'això, no estem parlant dels milers i milers de famílies de classe baixa i classe mitjana que no poden fer front al pagament d'una quota que l'administració no els garanteix. prefereix. Jo, sincerament, si a mi em doneu a debatre, jo prefereixo debatre sobre això que pel 0,1% d'unes escoles, sincerament. Ara, sí, porta més debat, no? L'altre no es veu, perquè són famílies amb necessitat. I no...
Segurament l'altra qüestió porta molt debat, entre altres motius, perquè també el Parlament de Catalunya, la decisió de què fer amb el concert per a aquestes escoles que fan l'educació diferenciada va durar molt de temps. De fet, mentre vostè va ser consellera, ja hi va ser aquesta... Crec que en l'etapa que vostè va ser consellera estava congelat per l'últim acord que hi havia hagut justament entre Convergència i Esquerra, no? Que ja hi havia hagut en època de Junts pel Sí. Recordo, ara parlo de memòria, però em sembla que va ser la seva predecessora Anna Simó qui era consellera en aquell moment en què es va fer l'últim acord, diguem-ne, per fer la pròrroga. Per tant, segurament mentre vostè estava al capdavant de la conselleria, el debat no va acabar d'aflorar, no? I va arribar a sortir una altra vegada. Vull dir que segurament ha portat debat perquè políticament s'ha trigat també molt de temps en acabar prenent aquesta decisió.
I perquè
aquesta o una altra, em refereixo a prendre la decisió que s'ha acabat prenent, en el sentit d'haver-ho decidit.
I políticament és molt més fàcil fer aquest debat que fer realment un debat sobre la millora del sistema educatiu, sobre els recursos que s'han de donar a les escoles, sobre l'infrafinançament a l'escola concertada. A mi, sincerament, em molesta que el debat sigui aquest, perquè estem parlant d'un 0,1% dels centres educatius d'aquest país, quan el problema de l'educació és un altre. Si ens volem embarrancar en aquest debat, escolta'm, som-hi. Ara això millorarà en 0,0 la situació educativa d'aquest país. I això a mi m'inquieta, perquè mentre parlem d'això, parlem de la lluna mentre no ens adonem que a casa nostra tenim molts problemes. I els hi dic, nosaltres som un col·lectiu ben gran d'escoles que no aposta per aquest model, però jo no hi tinc cap inconvenient, la Constitució els reconeix i per tant s'ha de poder concertar, però dit això, el debat no ha de ser aquí. A mi m'agradaria que el debat en els mitjans públics i en tots els mitjans fos de l'infrafinançament de l'escola concertada i dels recursos que també necessita l'escola pública. Però mentre parlem d'aquesta petita part, no parlem de l'altre, que és realment el que ens hauria de preocupar. Bueno, la nostra obligació serà intentar que el debat estigui en això, no? A com ajudem els alumnes a progressar, a com ajudem a les famílies a que puguin triar realment la seva escola sense que hagin de portar perquè l'administració no ho fa. Jo crec, sincerament, que el debat és aquí.
Una qüestió sobre el dia a dia de l'escola, ja deixo de marge aquesta situació. S'està començant a parlar aquests dies, el govern català, així ho ha demanat també al Ministeri de Sanitat, que avaluï si ja ha arribat el moment de retirar la mascareta a l'escola, com a mínim als patis, si es pogués mantenir o no aquest metre i mig de distància, que com a professora vostè segurament podrem convenir que intentar controlar que els nens mantinguin a l'hora del pati un metre i mig de distància...
Això sí.
No, segurament és un debat que no val la pena ni tenir-lo, però sense entrar en aquest debat concret, li faig la pregunta una mica a l'engròs. Veient com està la situació de la pandèmia, com ha funcionat l'escola en tot aquest temps de pandèmia, ha arribat el moment que els nens puguin anar sense mascareta, com a mínim al pati?
Jo tinc un criteri educatiu, però no el tinc mèdic, perquè no sóc metge. Per tant, des d'un punt de vista educatiu, és claríssim que els infants necessiten treure's la mascareta, no només al pati, a l'aula. Tenim molts problemes a l'aula, per exemple, quan són més petits, primer, segon, tercer, per entendre què diuen, o també infantil, i per tant, per veure si realment doncs, pronuncien bé, si tenen algun problema de parla... És a dir, jo la meva aspiració seria un dia que se la puguin treure a l'aula perquè crec que és molt més incòmode portar-la dins l'aula que no portar-la al pati. Per tant, des d'un punt de vista educatiu, claríssim que com més aviat puguem treure la mascareta i més a l'aire lliure, molt millor. Ara, no sóc metge i, per tant, jo no sóc epidemiòloga i no entenc de la capacitat de transmissió de les possibles noves variants. I crec que faríem bé això, deixar-ho en mans dels que en saben, malgrat el criteri educatiu, doncs s'ha de tenir en compte, i per tant jo ja em dic, des del meu punt de vista, quan més aviat millor. Ara, això els sanitaris decidiran.
Una altra qüestió avui, Plataforma per la Llengua presentarà un informe, l'informe que elabora de manera periòdica sobre la situació del català. Aquests dies s'està parlant molt d'aquesta futura llei de l'audiovisual, de fins a quin nivell ha de blindar el català o no. S'està centrant tot molt en aquestes plataformes digitals de continguts, que segurament és molt interessant perquè la gent jove, justament allà, és un dels llocs on més contingut i utilitza, no? I consumeix. A l'escola, el català gaudeix de bona salut? No li estic demanant per la immersió lingüística i si els professors feu o no feu classe en català, eh? Em refereixo al català com a llengua vehicular de comunicació entre els nanos, justament, quan estan al pati, quan parlen entre ells als passadissos, quan entren i surten de l'escola. El català té bona salut entre els nens i el jovent?
Doncs no la té, i això preocupa. No parlem de l'immersió, entre d'altres, perquè l'immersió és una proposta pedagògica. Jo crec que, en tot cas, qui ha de parlar d'immersió seria pues això, des de la pedagogia, no des de l'àmbit de la política, que això jo crec que és el gran error que també es fa, perquè és un model pedagògic, una proposta pedagògica, com n'hi ha d'altres. Però és veritat que tenim un problema d'ús del català, no només a les escoles, sinó a nivell social, i, evidentment, un instrument important de treball de les competències lingüístiques és l'escola, però no només. I jo crec que sí que hauríem de fer un procés de reflexió important de com... Bueno, de quins plantejaments nous hem de fer respecte a les competències lingüístiques a assolir respecte al català.
Segurament aquí el gran repte són les xarxes socials, no? És a dir, que està molt bé que parlem tots plegats de Netflix, no?, aquests dies, o d'HBO, o de Movistar Plus, o de... No, com que no acabaré de dir-les mai totes, o Disney Plus, és igual, no? Vull dir que està molt bé parlar d'aquestes plataformes, diguem-ne, de contingut, però segurament entre els nens i joves, una de les claus seria les xarxes socials, que són més hores de relació hi passen, no?
Sí, les xarxes i tot. O sigui, al final ha de ser una proposta, un pla d'actuació conjunt que tingui en compte moltes coses. És veritat que ells es mouen moltes hores en el món virtual, i en el món virtual dominen les llengües que dominen, no? I, per tant, cal fer un plantejament en això.